aquests dies celebrem 50 anys d'uns Jocs Olímpics molt especials, els de Mèxic.
De octubre de 1968 declaro inaugurados los Juegos Olímpicos de México.
Uns jocs que ens deixen marcats per molts motius, de la matança de la plaça de Tlatelolco, a l'inici de la tecnologia aplicada a l'esport, a les moltíssimes marques batudes, i segurament tots recordareu una imatge, la de la salutació del Black Power. Perquè fem memòria, aquest és el reportatge que ens ha preparat la Montse Mir amb el muntatge musical del Roger Fontarnau.
Deu dies després de l'anomenada matança de Tlatelolco, en què l'exèrcit i la policia va obrir foc contra una manifestació, sobretot d'estudiants, i que les autoritats van minimitzar i amagar, comencen els Jocs de Mèxic.
12 de octubre de 1968 declaro inaugurados los Juegos Olímpicos de México, que conmemoran la 19ª Olimpiada de la era moderna.
Els primers jocs a l'Amèrica Llatina, els primers amb retransmissió televisiva per satèl·lit i en color, els primers amb controls antidopatge i també els primers en què el pebeter el va encendre una dona, l'atleta Enriqueta Basilio. Els Jocs de Mèxic es baten una gran quantitat de rècords, 76 olímpics i 30 mundials, molts d'ells en atletisme. El més impressionant, el de salt de llargada.
Robert Beamon jumps and makes sports history.
Bob Beamon salta 8 metres i 90 centímetres, gairebé mig metre més que l'anterior marca. La seva es mantindrà 23 anys. Un altre atleta nord-americà, Jim Hines, serà el primer en córrer als 100 metres en menys de 10 segons. I Dick Fosbury, també dels Estats Units, revolucionarà el salt d'altura amb una tècnica innovadora saltant d'esquena al llistó. La imatge més icònica dels Jocs de Mèxic, però és la d'un podi, el dels 200 metres, en què el guanyador, Tommy Smith, i el tercer, John Carlos, tots dos negres, canvien la història i desafien el món per denunciar la segregació racial al seu país. Tots dos, amb un guant negre, el puny en l'aire i els ulls tancats, pugen al podi al costat de l'australià Peter Norman, que porta un distintiu del projecte olímpic pels drets humans. La salutació del Black Power es considera un gest inadequat per part del Comitè Olímpic Internacional, que els expulsa.
Started with the news that the Black Power disciples Tommy Smith and John Carlos, the Olympic 200 meters gold and bronze medalists, had been suspended by the United States Olympic Committee and given 48 hours to leave Mexico.
Els tres atletes, sobretot els dos nord-americans, paguen cara a la protesta. Els cauen crítiques a tort i a dret i se'ls condemna a l'ostracisme i a la marginació social. El seu gest rebel no es valora fins molts anys més tard.
Déu-n'hi-do, no es podien haver explicat tantes coses en tan poquet temps, totes les coses que van passar fa 50 anys, i està bé que en fem memòria, sobretot per la gent que potser és una miqueta més jove i no recorda, o pràcticament recorda l'olimpisme a partir de l'any 92 i els Jocs de Barcelona, que abans també van passar coses i coses molt importants. I per això ens fa molta il·lusió, en directe, quan passen 6 minuts de 6:45, tenien en aquest Estudi 3 de Catalunya Ràdio, a dues persones que hi van ser in situ en aquests Jocs Olímpics, el seleccionador espanyol de waterpolo, que era el Joan Lluís Avellán. Joan Lluís, com estàs? Bona tarda.
Bona tarda.
Moltes gràcies per ser aquí a parlar-nos d'aquesta commemoració d'aquests 50 anys dels Jocs de Mèxic, i també porter de la selecció espanyola de futbol, el Pere Valentí Mora. Pere Valentí, com estàs? Bona tarda.
Hola, bona tarda.
També moltes gràcies per ser aquí. D'entrada, pregunta oberta als dos. Si ara us dic els Jocs del 68, quin és el record que tenim? Joan Lluís.
Joan Lluís, primer.
Bueno, el record potser va ser la hissada de la bandera, que eren 10 dies abans de la inauguració, que va ser molt emocionant. Estàvem allà tots els esportistes espanyols, el Samaranch, i el president de l'organització del joc ho va inaugurar, i va ser molt emocionant. I com a anècdota, anàvem formats en forma militar, i quan vam tornar cap a la Villa Olímpica ens tocaven Adelita i La Raspa.
Adelita i La Raspa?
Sí.
Però això és una cançó mexicana, imagino,
sí,
no?
Sí, sí.
En honor a la delegació espanyola.
Exacte.
Aquest...
Adelita...
aquest és el moment...
Dintre de l'emoció hi havia aquesta...
Sí.
Aquesta anècdota que ens van fer com un favor a nosaltres.
A ritme de música, Però, Valentí, quin record té?
Bueno, jo crec que és un record global de tots els jocs, o sigui, l'emoció va ser de poder anar a aquests jocs, que et seleccionessin, que quadressin l'edat teva amb la participació de la selecció olímpica, que estigués classificada a la selecció olímpica per una olimpiada, i poder viure un commemorat diferent al teu, perquè nosaltres, vulguis o no vulguis, érem futbolistes, i estàvem ficats més en una altra classe d'esport, més no tan amateur, no tan diferent al que practicàvem nosaltres, i conviure amb tota aquesta colla d'atletes amb una vella olímpica i participar en les Olimpiades, doncs és molt emocionant, perquè més el desfile, la visita, l'estància, la convivència, tot el que hi ha en uns jocs és un record des del primer moment fins a l'últim.
Clar, aquests són els records que vosaltres teniu d'uns jocs que imagino que tot el que va passar, tot això que ara sentiu en aquest reportatge de la Montse Mir, no sé si podria arribar a dir que us en veu assabentar després. Tot va ser, per exemple, dies abans va haver-hi aquesta repressió a la plaça mexicana amb molts estudiants morts. Tot això arribava en aquest flux d'informacions?
Sí, arribaven perquè havia molts mitjans de comunicació, i després les delegacions espanyola pues, ens tenien informats. Nosaltres ens vam trobar amb uns nedadors que anaven de passeig amb un taxi i van tindre que sortir perquè van sentir trets i van tindre que tornar. I aquella tarda l'equip de waterpolo que teníem lliure ens van prohibir ja sortir fins a nou avís.
O sigui, veu arribar a passar por o no arribem aquí?
Bueno, els nedadors, que no me'n recordo qui eren, realment van passar por.
Van passar por,
sí,
eh? Per aquests...
Sí, jo volia posar una cunya.
Sí.
Abans, el que he dit que em va emocionar massa de l'Olimpiada, el meu company va ser olímpic als 20 anys aquí.
Clar, vostè era una mica més veterà en aquest moment, perquè era el seleccionador, no era jugador.
Sí, però és que vaig ser olímpic als 52, amb 19 anys.
Uh-huh.
Llavors, esclar, ja venia una mica entrenat de lo que era, amb gran diferència d'una olimpiada amb una altra. No té que veure una amb l'altra.
Per què? Quins canvis hi havia? Bueno, I ara també es pregunta oberta pels dos.
Bueno, el 52, l'esport no era prioritari. El 68 tampoc, però menys el 52. Els jugadors que jo vaig portar a Mèxic 68, tots pràcticament eren universitaris. O sigui, estudiaven, tenien que treure temps per dormir amb la seva família i inclús amb els estudis per poder fer esport. I això al 52 encara era més greu.
Clar.
Era més important.
Estem parlant d'una època que l'esport es comença a professionalitzar, imagino. No sé si els jugadors de futbol, Pere Valentí, ja eren professionals. Ja us guanyàveu la vida amb això.
Sí, érem semiprofessionals o professionals. Es dedicàvem completament al futbol, i era la diferència que hi havia amb el meu amic el Joan Lluís.
Uh-huh.
Era molt diferent. L'ambient que hi havia a la Villa Olímpica que tu trobaves amb els atletes era molt diferent al teu. Uh-huh. I te diré que, per exemple, les notícies aquestes jo me'n vaig enterar més quan vaig tornar a Espanya, quan vaig tornar a casa, que vaig llegir i vaig dir el que havia passat, perquè nosaltres quasi no s'ho vam voler ni explicar el que va passar. Van passar pel damunt i van dir: vosaltres aquí, mentre no hi hagi perill i estem tranquils, vosaltres a la vostra feina i deixeu-se de mundangues i de polítiques.
Per tant, devia ser un tema de que estava en un búnquer i que tot el que hi havia de repressió en el país quedava en un segon terme i intentaven que no arribessin les notícies.
És que una
no?
Villa Olímpica és un búnquer.
Uh-huh.
És un búnquer de molts països que estan allà convivint, i que pràcticament la gent de la ciutat, del districte federal, no tenia entrada allà, ho tenia que identificar per entrar. I tot el que va passar, jo crec que altres delegacions, com aquesta, o per exemple el càrrec de seleccionador de waterpolo, que ja tenia més edat, podia estar més interessat en el tema, però nosaltres, jo t'ho dic, que em va haver un reflexe que es va passar molt pel damunt, no es van explicar grans coses, i després me vaig enterar de la magnitud de tot el que havia passat com vaig arribar aquí.
Clar, després hi ha imatges que potser nosaltres les valorem molt a posteriori. Per exemple, és els primers jocs que una dona encén el pebeter. Sí. Clar, això és històric, i ara ho valorem com històric. Sí. Des d'allà, potser ni tan sols en veu parar a compte, o sí?
Jo no. Jo la veritat és que vaig desfilar, vaig estar a l'estadi, i ara si m'ho digués, ara quan ho has dit, m'he mirat a veure qui era el que havia arribat a dalt, perquè sí que va ser una de relleus, van entrar per allà i va pujar les escales, però exactament que havia sigut una dona o havia sigut un home, la veritat és que no em vaig ni enterar ni m'era indiferent.
Imagineu-vos, digui'm.
Jo volia posar una cunya, el meu company ha dit búnquer. Ara, era preciós allò, eh? Havien espectacles, havien restaurants...
Un quart
tancat,
no?
Sí, la Villa Olímpica... O sigui, a més, jo la comparo amb el que era el 52, no? Havien atraccions per la tarda... Vamos, era un búnquer divertidíssim.
Bueno, sí,
no
sí,
és així, eh?
No, sí, la paraula búnquer és...
Que no podien sortir... No podien sortir com esportistes.
Exacte.
Però dintre tenien pràcticament de tot,
No, sí que estigués bé, ja estic d'acord.
De seguida continuem parlant. Deixa'm anar un moment a Tarragona, perquè veig Carles Vila que... Què passa? Suspèn el partit?
S'atura. De moment s'atura, no sé si suspèn, de moment no, veig que està plovent ara molt fort aquí a Tarragona, ja la pluja és força considerable.
S'atura per la pluja, no és que hi ha hagut una aturada de llum?
S'atura perquè torna a haver-hi un problema de llum. L'enllumenat ha caigut, però a sobre està caient molta pluja, i això doncs ha fet que fins i tot els jugadors hagin marxat del terreny de joc. No hi ha ningú ara mateix a la gespa, tot just això després que, per cert, l'Alcorcón ha aconseguit el tercer gol. Ha estat Nono, que ho ha fet el 27 aquesta primera part, el partit s'ha aturat al 30 de la primera, i ara pendents del que decideixi l'àrbitre, el senyor Trujillo Suárez, per mi que ja que s'acabi el partit, perquè amb un 0-3, déu-n'hi-do, les poques opcions que té el Nàstic de fer alguna cosa positiva en el partit. De moment aturat, un problema d'enllumenat, molta pluja, un aiguat terrible aquí a Tarragona.
Una pluja de gols.
Una pluja de gols, sí, però del Corcón. En aquest cas no són gols que nosaltres puguem celebrar. Estàvem parlant d'aquests jocs del 68. Molta gent parla d'aquests jocs com uns jocs que ja començaven a ser professionals en el sentit de les marques dels atletes, de l'ús de la tecnologia, primers controls d'antidopatge. En el món del waterpolo, per exemple, o en el món del futbol, potser no, perquè ja era una mica més professionalitzat des d'abans. Realment es van viure com uns jocs que ja començaven a ser els Jocs Olímpics de l'era moderna?
Per supost. En quant a waterpolo, realment no, perquè estàvem igual d'estancats, no teníem masses facilitats, i els nois pràcticament no cobraven. Quan jo vaig deixar de ser seleccionador, ja van començar, diguéssim, a fer un amateurisme, diguéssim, marrón de l'època.
Què vol dir un amateurisme marrón?
Home, que per exemple, després de l'entrenament del migdia, que els hi pagaven taxis, els feien, dèiem, dineu aquí en un restaurant. Mm. Després ja els hi donaves diners perquè deixin a casa. Després ja s'hi anaven tres vegades en taxi i anaves que dinessin tota sèrie de coses per poder tindre algú que ajudar-los per compensar el temps que li robaven als seus estudis o a la seva família.
Clar, però vosaltres quan vau veure, no sé, ara ho deia el reportatge, totes les marques i plusmarques batudes, realment, quina diferència hi va haver-hi?
Tècnicament hi ha una cosa, eh? L'altitud de Mèxic Districte Federal, 2.250 metres. Els nedadors van anar un mes abans de l'Olimpiada a Font-Romeu a aclimatar-se. I quan anàvem allà, vam arribar a Mèxic, els hi donaven certs medicaments perquè els globus vermells no baixessin per l'alçada.
Però compte, que hi havia controls antidopatge.
No, però això no era. No era.
D'acord. Perquè aquesta és una altra novetat. Però,
però amb això que dius tu, jo crec que sí que va ser el començament d'una classe de jocs molt diferents als que s'havien fet abans,
sí?
I van anar millorant marques i marques. A veure, tu tens que veure que nosaltres era un país que estàvem pel darrere de molts. Això, ara tu no pots fer una comparativa quan Estats Units, França i altres, Alemanya, a la millor tenien altres formes, altres mètodes, altres materials i altres sistemes per a poder entrenar més bé els atletes. Els atletes aquí van començar a tindre premi va ser a l'Olimpiada de Barcelona, que se'ls va tractar com verdaderament se'ls té que tractar, se'ls va subsidionar...
A Barcelona,
Sí, a Barcelona, i se'ls va ajudar, perquè fins ara hi havia l'amateurisme i era molt gran. Mira, en futbol, va ser campió en Hongria, que portava el primer equip, i el segon, Bulgària, que portava el primer equip. El tercer va ser a Japó, de casualitat, i després ja venia a Mèxic, ja venia a Brasil, va a Espanya. Espanya va quedar quinta.
Que crec que va ser un diploma dels olímpic. Pocs diplomes que va tenir la delegació espanyola, oi?
Jo aquest diploma no li havia donat valor, perquè havien quedat 15 i en futbol doncs saps que aquí no té premi, però amb el temps després vaig veure que donaven diplomes i que jo diu, però si jo en tinc un de diploma, i el tenia a casa doncs, posat en una carpeta guardat amb els records. I llavors vaig agafar el diploma aquell i el vaig emmarcar, perquè bueno, té el seu mèrit tenir un diploma olímpic.
Clar, jo crec que li sentia vostè, Joan Lluís, que en alguna entrevista que deia que semblava que no havien existit els jocs aquí fins al 92 i que abans hi havia tota una sèrie d'esportistes que hi havien anat. No sé si ho deien en el terreny de la professionalitat i de... o que el 92 va suposar un canvi tan brutal que tot el que hi havia abans semblava que no existís.
Per mi, em van fer una entrevista en un diari d'aquí de Catalunya. Clar, jo vinc de quasi del Tutankamon, però... Penseu que som medalla d'or dels primers jocs del Mediterrà a Egipte, a Alexandria. Aquí per
tant, és... vostè té un bagatge que m'ho pot explicar tot bé.
Sí, i sóc l'únic perquè els meus companys ja no hi són.
Clar.
Llavors, aquí per mi es va descobrir l'esport el 92. Sembla que el que va fer el meu company
Joan,
i l'anterior...
Joan Lluís... A veure, hi havia vosaltres mateixos, potser estava molt enrere del que podria estar el waterpolo en aquell
sí,
moment,
clar.
Però hi havia en Vallduví, que en tiro al plat va guanyar una medalla d'or.
Sí.
Pues, llavors, amb les modalitats que no hi havia tanta necessitat de tindre tants equips i tantes... Érem bons, també. Érem bons perquè participàvem igualats amb els altres. Ara, si tu anaves a competir a córrer amb un americà i en tu pues, no arribaves mai.
Era evident.
I nosaltres això, com a futbolistes, érem més bons que, per exemple, Estats Units, que Nigèria, que Ghana i que tots els altres aquells que van participar allà. Era molt millor el futbol, perquè el futbol estava anys llum del que tenien ells. I es podia contrastar amb els atletes.
I per confirmar el que diu el meu company és que al moment que l'Estat ha donat ajuda a l'esport, hem aconseguit medalles d'or.
Sí, imagino que com tots...
Per confirmar el que estàs dient. O sigui que en aquella època sí que hi havia figures i eren bones, però com no tenien mitjans ni tenien tanta tècnica com per exemple als Estats Units... Tu has dit una cosa abans, que si ens va sorprendre els rècords que es batien.
Sí.
Fixeu-se que tots els rècords que es van batre eren de velocitat, d'alçada, de longitud, però en canvi els de fons no. I això influïa l'alçada dels 2.250 metres.
Home, és que jo mateix m'he sorprès que ja als 68 ja hi hagués un atleta que baixés dels 10 segons amb els 100 metres. Penso, caram, clar, aquí estem parlant de marques boníssimes que no hi ha tants atletes que ara mateix les puguin fer. Segurament per això aquests jocs els recordem tots... i això si fem una enquesta serà ràpid per la imatge del Black Power, per la imatge de la salutació del Black Power, per la protesta a més que dona la volta al món de la segregació racial que es fa als Estats Units per part dels atletes. D'entrada, com ho viviu? Ho viviu? Us n'adoneu quan esteu allà del que està passant, de que està passant una cosa històrica en l'àmbit de l'olimpisme?
A veure, jo com a directiu tenia notícies immediates del que passava i dir-los als jugadors que més o menys no sortissin, però sense alarmar. Això per la meva part. Com a jugador, el meu company potser pot dir alguna cosa més, no?
No. Jo em vaig enterar a la Villa Olímpica doncs, com va passar i li vaig donar la importància que tenia, simplement, com si passés ara.
Sí, com si passés ara?
Com si passés ara. Ara passen coses que també et sorprenen molt.
Sí.
I l'estan passant. O sigui, a veure, no és una cosa que ha passat el 68 i ara el 2018 no passarà. Ara passen coses que et sorprenen, però unes altres coses diferents a aquelles. Però en aquell moment tu no podies fer res. El problema el van tindre ells amb els Estats Units, amb el seu país, que els van apartar, que els van marginar i que fins al cap dels anys no se'l va reconèixer, el seu gest. Perquè en aquells moments guanyava el que hi havia contra l'esclavitud.
Clar.
Però clar, el temps guanya terreny i les coses s'igualen o s'ho superen i llavors se reconeix el que va fer aquell senyor. Mm-hmm. En aquells moments nosaltres pues, bueno, vam veure com una cosa, anècdota, que sí que semblava molt, molt valenta per part de, del que ho feia, però que tu no et podia influir en res de la teva vida.
Segur, segur que no li podies donar el valor que se li dona tants anys després, perquè saps tota l'evolució.
Exacte.
I tot el que ha passat. Estem parlant d'aquests Jocs del 68 amb el Joan Lluís Avellana, que era seleccionador de waterpolo, i amb el Pere Valentí Mora, jugador de la selecció espanyola de futbol. Per anar tancant, que és un plaer estar amb vosaltres, esteu contents de com ha evolucionat el món de l'olimpisme? Aquesta pregunta és dura, eh? Ara hi fa pensar i... Mira, és el vostre moment. Podeu dir què us agrada, què no us agrada.
A veure, jo deixant la nostàlgia una mica a part, em costa molt, l'esport, com a esport en si, des de l'hora ha millorat molt. Però en quant a la barreja esportista i qualitat humana, em fa l'efecte que... Abans havia certes avantatges. Ja he dit abans que no era prioritari l'esport si no hi havia unes altres necessitats. Per exemple, no sé si vosaltres a l'Olimpiada del 68 teniu estrès i depressions i tota aquesta sèrie de coses que ara les tenen. Mm-hmm. Que ara les tenen. Tenien una ment esportista que per exemple això del Bob Power aquest pues, anava del decorat manava més que les notícies aquestes que podien arribar. Jo crec que ara a l'esport s'ha de sí que s'està fent esforç, però fa l'efecte que només dedicar-te i abans de, mentre fèiem aquí esperàvem la qualitat humana amb un esportista, que l'esport et dona una sèrie de valors.
Correcte.
Que després a la vida real els aprofites, uh-huh. Això sí, però això es tindria que intensificar una miqueta.
Pere Valentí.
És que és molt confús això, però jo crec que s'ha arribat ja a una professionalització que ja no és un olímpic. O sigui, els Jocs Olímpics són jocs que sense ànim de lucre. I ara actualment no hi ha cap atleta d'aquests que corri que no guanyi diners i que hagi sigui la seva professió. O sigui, ha canviat amb això. L'únic que és cert, és el que està dient el Joan Lluís molt bé, és que un atleta té la vida pues, molt curta o molts pocs anys com un futbolista. I el que té que estar és preparat pel que té de seguir vivint. Mm-hmm. I aquí és allà on que tindrà també. No és l'ajuda per aconseguir la marca, sinó és l'ajuda per la marca i per la supervivència després o la seva vida diferent a l'atletisme o al futbolista.
Mm-hmm. Doncs mira, ha sigut un plaer, hem pogut parlar, hem pogut recordar aquesta commemoració, 50 anys dels Jocs del 68, i és un luxe per nosaltres també tenir a dos esportistes, en aquest cas un seleccionador i un jugador de futbol, que hi van ser in situ, Joan Lluís Avellan, Pere Valentí Mora, mil gràcies per seguir el Tot Gira, i em sembla que hem fet un bon record d'aquests Jocs de Mèxic 68, d'acord?
Gràcies a vosaltres. Gràcies als